Dia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Prendre un aperitiu en una terrassa del centre de Sant Cugat pot formar part d'un dia normal per qualsevol santcugatenc. Per a la santcugatenca Mònica Vila, el que hauria estat un dia tranquil va acabar sent tot un malson a causa d'una forta mossegada d'un gos de la raça Braco de Weimar, que la va obligar a visitar el cap turó de Can Mates. La ferida ha provocat que Vila porti més de 3 setmanes de baixa mèdica i estigui rebent cures periòdiques per poder cicatritzar-la. Tot i això, la ràpida resposta de l'establiment, el qual és dog-friendly, va fer que la situació no anés a pitjor i que al final tot hagi estat una mala experiència. Aquest incident va succeir en el context de l'entrada en vigor de la Llei de Benestar Animal, el 29 de setembre, que havia d'incloure, de fet, l'obligatorietat d'una assegurança de protecció civil per a totes les races de gossos i que al final s'ha ajornat. Aquests fets van tenir lloc el 17 de setembre, uns dies abans, quan Mònica Vila, acompanyada del seu marit i els seus dos gossos petits de la raça Caniche Toy, es trobaven a punt d'abandonar la terrassa d'un local de Sant Cugat. En el moment que la seva parella va demanar el compte, ella va anar als serveis de l'establiment que estan a l'interior. En sortir del lavabo va patir l'agressió, que explica així a Cugat Mèdia.
Passes pel mig de les taules, no? I va ser, doncs, quan em va atacar. I em va fer una mossegada important. Em va clavar tota la boca. Hi ha 4 mossegades, però de les 4 n'hi ha una que és la més fotuda, perquè és bastant profunda i és la que costa cicatritzar. Uh-huh. I porto des del dia 17, doncs, amb cures, a l'ambulatori.
Després de l'agressió, des del local van trucar a l'ambulància i a la policia per fer l'atestat dels fets. Cugat Mèdia s'ha posat en contacte amb aquest establiment que permet l'entrada de gossos, però no ha volgut fer declaracions. L'afectada, com que la mossegada va ser força greu, ha decidit denunciar l'incident, no només diu per dignitat, sinó per la responsabilitat. Diu que tenen els amos de com pot respondre el gos. La policia local va fer un atestat del cas, tot i que la santcugatenca sap que només podrà reclamar alguna cosa a la família de l'animal de companyia a través de l'assegurança. Per sort, la família madrilenya, que es trobava de pas per Sant Cugat, disposa d'assegurança de responsabilitat civil pel seu gos i les dues companyies ja s'estan posant d'acord amb la indemnització. Els Braco de Weimar són una raça de gossos de caça que no estan inclosos a la llista de 16 races de gossos potencialment perillosos que des del 2002 els seus propietaris estan obligats a tenir una assegurança de responsabilitat civil. Per tant, aquesta família en tenia una de manera voluntària, tot i que aviat podria ser obligatori tenir-ne per a qualsevol tipus de gos. El 29 de setembre també va entrar en vigor, com dèiem, la Llei de Protecció dels Drets i el Benestar dels Animals, que inclou una sèrie de nous deures i obligacions per als propietaris d'animals. Aquesta llei inclou l'obligació que els propietaris de qualsevol tipus de gos hagin de tenir una assegurança de responsabilitat civil, ja que fins ara només l'han de tenir, com dèiem, els amos de gossos perquè poden ser perillosos, però aquest punt es va ajornar. Aquesta assegurança és una pòlissa que cobreix els danys que els gossos poden provocar a tercers, ja siguin danys materials o un altre animal o fins i tot una persona, com és el cas de la Mònica Vila. La Direcció General de Drets dels Animals, que està dins el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2023, va emetre una circular el 16 de setembre en què explicava que la contractació obligatòria de l'assegurança de responsabilitat civil pels gossos es posposa fins que s'aprovi un reglament que desenvolupi la norma, ja que el govern espanyol actualment està en funcions. El dia que entri en vigor aquest punt de la nova llei, els propietaris passaran a ser tutors legals del seu gos, independentment de quina sigui la raça, el sexe o l'edat de l'animal. El preu de l'assegurança variarà, això sí, segons el tipus de gos que es vulgui assegurar. Sant Cugat s'estima que hi ha un total de 10.870 gossos registrats, segons consta el registre del Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya. A més, amb l'entrada en vigor d'aquesta nova normativa, també serà obligatori per als que vulguin tenir un gos fer un curs formatiu per tal de facilitar una correcta tinença del responsable de l'animal. Segons apunta el butlletí oficial de l'Estat, aquest curs haurà de quedar acreditat, tindrà validesa indefinida i serà totalment gratuït.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Ens centrem en altres qüestions també d'interès. Els Mossos d'Esquadra han alertat totes les escoles de Sant Cugat d'un nou mètode d'estafa. Atenció. Els lladres envien correus electrònics a les famílies fent-se passar per algun membre de la direcció del centre escolar amb noms i cognoms, de fet, reals. i els demanen el cobrament de rebuts escolars de diferents conceptes i els faciliten també un número de compte diferent de l'habitual per fer l'ingrés. La policia catalana va enviar divendres passat un correu electrònic a les escoles amb l'advertència per demanar-los que ho reenviïn a totes les famílies del centre, ja que tenen dues denúncies de tentativa d'estafa amb aquest sistema de phishing a Sant Cugat. El correu dels Mossos demana a les famílies que desconfiïn de qualsevol comunicació similar que rebin i que abans de pagar res confirmin la veracitat trucant en persona a l'escola. Moment ara d'obrir plana política. Més de 400 persones, entre els quals una cinquantena de càrrecs i excàrrecs electes i 8 associacions han signat un manifest per demanar que s'elimini de manera immediata la figura del comissionat per Valldoreix, creada pel govern municipal de Sant Cugat. Segons l'escrit, es tracta d'un càrrec sense justificació i necessari, que a més té un alt cost. Per això reclamen que s'anul·li el nomenament de l'actual comissionada Susana Herrada. La intenció dels impulsors, l'Associació de Veïns i Veïnes Progressistes de Valldoreix, és presentar la petició i les signatures a l'alcalde Josep Maria Vallès al ple d'octubre, que serà el dia 16. Ens amplia la informació, Ana González.
Més de 400 persones, així com una cinquantena de càrrecs i excàrrecs electes i 8 associacions han signat un manifest per demanar que s'elimini de manera immediata la figura del comissionat per Valldoreix, creada pel govern municipal de Sant Cugat. Segons l'escrit, es tracta d'un càrrec sense justificació i innecessari, que a més té un alt cost. Roser Casamitjana és portaveu dels impulsors del manifest.
Pensem que aquest càrrec és absolutament gairebé inconstitucional, no ha existit mai. Creiem que tampoc és necessari, perquè de moment que sapiguem no s'ha gestionat o no s'ha produït cap situació de conflicte. Creiem també que les relacions entre l'Ajuntament de Sant Cugat i l'EMD han de ser institucionals.
Entre els signants hi ha 8 associacions de veïns de Valldoreix, regidors i exregidors del PSC, d'En Comú Podem i de la CUP, vocals i exvocals de l'IMD i expresidents de l'IMD de Valldoreix i altres administracions catalanes. La intenció dels impulsors, l'Associació de Veïns i Veïnes Progressistes de Valldoreix, és presentar la petició i les signatures de l'alcalde Josep Maria Vallès al ple d'octubre.
Gràcies, Anna. I el PP de Sant Cugat demana que el ple també de l'Ajuntament elevi la necessitat de dotar la ciutat d'un quart centre d'atenció primària. Els populars consideren que el municipi, que els propers anys assolirà els 100.000 habitants, ha de tenir una oferta de CAP més àmplia per prestar un millor servei a la ciutadania. La proposta de la formació no concreta ubicació ni calendari. Sí, té clar, però que s'ha de fer arribar aquesta necessitat a la Generalitat perquè és del tot, diu, insuficient disposar ara mateix de 3 CAP i 2 consultoris. Estella Sananova és regidora del PP.
Nosaltres creiem que és indispensable, pensar que ara mateix tenim un CAP on s'estan atenent la població infantil, no? El Turó de Can Mata. Tenim ara el CAP de Valldoreix, que ja no atén aquesta població, si et fixes. I, tal com ha crescut la població, és evident que necessitem aquest quart CAP per tenir més especialitats, per donar servei, sobretot, de proximitat.
Sant Cugat pertany a la regió sanitària Barcelona Metropolitana Nord, al sector sanitari Vallès Occidental Oest, que disposa de 3 àrees bàsiques de salut: el CAP Sant Cugat, el CAP Valldoreix, el CAP Can Mates i 2 consultoris que atenen la Floresta i les Planes. L'últim CAP que es va obrir a la ciutat va ser el de Can Mates, fa uns anys, amb la previsió que pogués atendre fins a 30.000 persones. Obrim ara plana de la societat. Dues mil parelles han participat aquest diumenge en la 64a edició de la Marxa Infantil de Regularitat organitzada pel Club Muntanyenc. Semblava que fos a cosa feta que aquest matí de diumenge Sant Cugat s'hagia llevat amb una boira que es filtrava pels carrers i per les zones verdes, unes condicions que han dotat els primers compassos de la 64a marxa d'un ambient màgic que ha fet que la caminada dels 2.000 marxaires que hi han participat fos encara més especial. La marxa està organitzada, recordem, pel Club Muntanyenc i escoltem el president de l'entitat, Joan Bel.
Ha anat estupendament bé, ha estat una marxa magnífica, gairebé com cada any, no? El temps ens ha acompanyat, ha fet un matí esplèndid, els nens contentíssims, que al cap i a la fi és el més important de tota la història aquesta, i l'organització molt contents perquè tot ha sortit bé, tot ha anat bé, no ha hagut cap incidència important i, per tant, contentíssims.
Els veritables protagonistes, però, de la marxa, els infants també han dit la seva.
A mi m'agrada bastant perquè és una caminata que pots fer amb el teu amic. Me afegiria que em fan molt mal els peus, llavors quan arribo a casa i em trec les sabates, em ve una cosa tan gustosa que m'encanta.
Que anar caminant i veure la natura.
El regal del final.
El que m'agrada més és com que vas caminant, fas esport i sempre pots anar fent-te més fort i fent coses.
A mi el que m'agrada és que pots escollir una parella i tens un amic per parlar i no tens que anar sol.
Per la seva banda, l'alcalde Josep Maria Vallès també ha subratllat el caràcter pedagògic, com sentíem ara també amb aquests nens i nenes, de la caminada.
Una activitat que fa que molts nens, gràcies als nens, millor dit, gràcies als nens, molts pares sàpiguen o coneguin o siguin més sensibles al que tenim aquí al costat, no? Que descobreixin aquest entorn natural que tenim. Per tant, fa una funció pedagògica important.
Ha estat, doncs, una jornada que ha transcorregut sense incidències destacades i que ha permès al miler de parelles apropar-se a l'espai natural de Collserola, sense el qual és difícil imaginar la ciutat. I l'obertura de diari del Casino de la Floresta i la cogestió de l'equipament entre l'Ajuntament i el Consell de Barri són les peticions que un grup de veïns del districte vol fer arribar al govern local i que vol que prengui força amb una recollida de signatures que ens explica Sergio Morales.
Aquesta és una acció que arriba després que el veïnat hagi lamentat la decisió de l'Ajuntament de suspendre l'obertura del pati del casino als caps de setmana arran de la situació econòmica municipal. Sílvia Llombart és una de les veïnes mobilitzades.
El que volem demanar és que el casino, els jardins del casino, siguin un espai públic obert al barri tots els dies de la setmana i demanar la cogestió de l'equipament per part del Consell de Barri.
El malestar veïnal per aquesta situació ve arran de l'anunci de l'Ajuntament de suspendre l'obertura del pati del casino als caps de setmana per una manca de personal derivada de falta de pressupost. Al maig, la Comissió de Cultura i el Consistori van acordar que els dissabtes obriria l'espai un tècnic municipal i que els diumenges ho faria el veïnat. Ara bé, aquesta entesa tenia data de caducitat de 3 mesos, que deixa ara la situació en punt mort i almenys, de moment, amb el pati tancat als caps de setmana.
Gràcies, Sergio. Ara repassem altres informacions en format breu. El barri del Monestir Sant Francesc ha viscut un cap de setmana de gresca amb la seva festa major. Ha estat una iniciativa carregada de propostes per a totes les edats i per teixir complicitats amb el veïnat. El pregó de la festa grossa va anar a càrrec de l'entitat Gilgal Solidari, que va posar de manifest la riquesa, pluralitat i esperit de lluita del barri. I Maria Dolors Renau va ser psicòloga, pedagoga, política, escriptora i activista social. Si li pregunten als seus fills, Oriol i Berta va ser socialista, feminista i mare, però no necessàriament en aquest ordre. Ho han dit aquest dissabte, emocionats, en un acte a l'Ateneu, on s'ha presentat el poemari il·lustrat Quina juerga, on recull que inclou l'última baula perduda de la Sant Cugatenca pel que fa a la seva obra escrita, notablement extensa. Es tracta d'una publicació multimèdia que aglutina no només els textos, sinó també fotografies, pintures, cançons dels poemes i més. La trobada ha plegat un centenar de persones, des de familiars i amics fins a companys del PSC, com l'alcalde Josep Maria també Vallès de Junts. Ara obrim plana esportiva. El nou pavelló esportiu de Sant Cugat, que estava previst que s'ubiqués a l'avinguda de Roquetes, es construirà finalment a la Guinardera, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. Preguntat al respecte, l'alcalde Josep Maria Vallès ha admès que s'està treballant un canvi de lloc, però sense donar més detalls.
Estem treballant amb una possible nova ubicació que el planejament ho permetria millor, ubicar un pavelló, i que tindria més sentit en l'entorn esportiu de la ciutat. Estem treballant amb això i espero que aviat ho puguem presentar.
Durant el mandat passat, l'Ajuntament va encarregar a l'Àrea Metropolitana de Barcelona la redacció del projecte. La llavors alcaldessa Mireia Ingla explicava que seria un espai d'unes característiques similars a les del PAP 3 de la Rambla del Celler. En la presentació de l'avantprojecte es va detallar que l'equipament podria acollir una pista longitudinal per als esports de sala i 3 pistes transversals per a la pràctica de bàsquet, voleibol, mini-handbol i mini-futbol sala. Estava previst que el nou pavelló s'ubiqués a l'avinguda de Roquetes, entre la plaça de l'Oli i la rotonda de Can Solà. Amb la reubicació de l'espai a la Guinardera, pren força la idea que aquest espai esdevingui una nova centralitat de la pràctica esportiva competitiva a la ciutat. El Solideo Patí Hoquei Sant Cugat ha superat per 6-3 aquest cap de setmana el Cerdanyola en un maig vibrant que ens explica César Martínez.
El primer equip femení del Solideo Patí Hoquei Club Sant Cugat va superar 6-3 del Cerdanyola a la jornada 3 de l'Hockey Lliga. Les de Beto Borregan van remuntar un 2-3 en contra amb una gran efectivitat ofensiva. Les vermelles i negres van haver de corregir el mal inici de segon temps, on van veure com les visitants van ser capaces de capgirar el marcador. Les santcugatenques encadenen el segon triomf consecutiu i el primer com a locals al PAF 2 de la Rambla del Celler. El maig va ser frenètic des del primer segon amb anades i tornades constants dels dos equips. Qui primer va obrir la llauna va ser la jugadora santcugatenca Andrea Massons, amb un molt bon xut. Tot i avançar-se en el marcador, Santcugat i Cerdanyola van seguir cercant la porteria rival. A la meitat del primer temps, Gemma Soler, de falta directa, va establir l'empat, però l'empat es va trencar 4 minuts després amb un gol d'Ariadna Vilés, que va posar l'avantatge a les locals. Amb el 2-1 es va arribar al descans, i a la represa, 5 minuts fatídics per a santcugatenques, que van veure com les visitants, amb dues dianes, van capgirar el marcador. A partir d'aquest moment, les vermellinegres, amb més cor que cap, van remuntar el maig amb una gran efectivitat. Ariadna Vilés i Laura Porta van marcar el tercer i el quart, respectivament. Dues dianes del Vambrós, en els darrers 4 minuts, van certificar el triomf final. I les vermellinegres visiten la propera jornada la pista de l'Igualada.
I el primer equip femení del júnior ha superat per 3-0 el Sardinero en maig corresponent a la jornada 4 de la divisió d'honor. Les santcugatenques terceres classificades han edificat el triomf amb una brillant primera meitat on han sentenciat el maig amb gols de Laia Vidosa, de penal córner, Carlota Petxamé i Tere Lima. Les blau i negres jugaran dijous jornada intersetmanal amb la visita del Taburiente, que és el sisè classificat. El tècnic Guille Carnicer lloa el bon inici del partit amb els 3 gols, però es mostra insatisfet, això sí, per la poca intensitat de la segon període.
Bé, jo els havia demanat dues coses a l'equip. La primera era començar com hem començat, molt forts, perquè aquest és el perfil de rival que ho comences així i et poses per davant ràpid o se't complica. Crec que això ho hem fet bé, hem sortit força bé, hem agafat distància de 2-3 gols ja bastant ràpid. Vull dir, aquesta primera feina l'hem fet bé. I la segona que havíem demanat, que era no afluixar la intensitat i mantenir aquesta tensió competitiva i tractar, doncs bé, de fer més gols si era possible. Crec que amb això doncs no m'ha estat bé, la segona part no ha sigut bona, hem estat imprecises, una mica lentes en la circulació de bola.
I d'altra banda, remuntada també del júnior masculí davant l'RC Tenis, André Buny, com a artífex de la fita.
El primer equip masculí del júnior va superar 3-1 el Tenis en la quarta jornada de la divisió d'honor. Els Oriol Torres van aconseguir remuntar el maig en un últim quart trepidant liderat per Arnau de Bruyne, qui va transformar dos penals corners. Tot això, el partit va començar amb un júnior més propositiu, arribant a porteria rival i creant ocasions de gol, tot i que no eren del tot clares. Tot i això, en un contracop va ser el Tenis qui es va avançar gràcies al gol de l'argentí Stefano Perugino, qui va situar el 0-1 en el Lluminós. En el segon període, tant l'equip blau i negre com el conjunt santanderí van disposar d'un parell d'ocasions de gol. L'intercanvi de joc entre els rivals va dur els jugadors al vestidor amb un 0-1 favorable al Tenis. A la represa, el júnior masculí va sortir a totes, buscant en cada moment una ocasió que els permetés iniciar la remuntada. A través de penal corners van arribar aproximacions reals a gol, però que els de Sant Cugat no van poder materialitzar. I en el darrer període va arribar l'èpica dels jugadors Oriol Torres. Arnau de Bruyne va liderar la remuntada local i gràcies a dos gols, en dues accions de penal corner, els blau i negres van poder capgirar el marcador. Finalment, en els darrers instants de partit, Ferran Muñoz va sentenciar el duel i va situar el 3-1 definitiu que permet sumar al júnior 3 punts més. I ara escoltem el tècnic del júnior masculí, Oriol Torres, amb la valoració del partit.
La segona part no arribaven igual que la primera a defensar, anaven més passats, han provocat 6 penals quan a la primera part no n'havien provocat cap. Doncs jo crec que ha sigut una feina d'anar-ho cuinant a poc a poc i sabíem i teníem molt clar que l'últim quart seria nostre i allà podíem tenir moltes opcions i així ha sigut. A vegades és així, no les posem, no les marquem i acabem perdent, però avui ha sigut així.
La setmana vinent els santcugatencs visitaran Terres Donostiarres per enfrontar-se a l'Atlético de San Sebastián, equip que encara no ha sumat cap punt.
I César, l'embol Sant Cugat també ha deixat escapat els dos punts en un duel intens davant el Sant Esteve Sesrovires.
El primer equip de l'embol Sant Cugat va empatar 23-23 contra el Sant Esteve Sesrovires en el partit corresponent a la jornada 4 del grup D de Primera Nacional. Una aturada espectacular del porter vermell i negre Joan Costa en un penal, quan faltaven pocs segons per finalitzar el maig, va permetre que els santcugatencs sumessin un punt que no satisfà els locals. El partit, que va començar amb un gran intercanvi d'accions per part dels dos conjunts, tot i això, l'encert ofensiu dels nois de Dani Ariño va permetre que els vermell i negres anessin al descans amb marcador favorable de 13-11. A la represa, els santcugatencs van sortir a ampliar el resultat i van aconseguir situar-se amb un avantatge de fins a 5 gols. I en el moment on semblava que els de Sant Cugat ja tenien la feina feta, els del Baix Llobregat van reaccionar i van començar a escurçar la distància. i segons per acabar el partit, amb un empat de 23-23 en el Lluminós, va haver-hi un penal a favor dels visitants, que el porter Joan Costa va poder refusar, salvant un punt per l'embolsa en Cuat, que suma així el quart de la temporada. El tècnic santcuatenc, Dani Ariño, no es trobava molt satisfet pel resultat.
Si tens l'última acció en contra de 7 metres i la pares, pues, te'n vas amb la sensació de que has salvat un punt, però és un partit que en mitjans de segona part teníem gairebé controlat, amb 5 gols de renda al marcador, i no hem sabut matar-ho, els hem ficat amb el partit i al final no hem pogut treure els dos punts, que és el que volíem.
La pròxima jornada els santcuatencs visitaran la pista del Banyoles.
Gràcies, César. I tanquem la plana esportiva amb el primer equip femení del Sanco, que ha superat per 3-1 el puntent club en la cinquena jornada de preferent. Les vermells i negres s'han imposat al conjunt gironí en una segona part farcida de gols, on l'encert ha caigut de cara de les noies entrenades per Juli García. La davantera Elisabet Romero ha firmat un hat-trick i ja en suma 8 dianes en aquesta temporada, fet que la col·loca com a màxima golejadora de l'equip. La jornada vinent, les sancoatenques s'enfrontaran al Santa Susana. L'entrenadora Juli García ha lamentat no haver mantingut la porteria a zero.
Ens ha costat acabar de llegir les jugades i els espais perquè els hi havia la primera part, i jo crec que també el timing de moviment, d'aparició i d'espai no acabem d'ajustar-lo. Quan ho hem ajustat i amb alguns canvis, jo crec que és quan hem començat a decantar el marcador. És una llàstima encaixar perquè veníem d'un partit de no encaixar, però bueno, al final la victòria segueix sent 3 punts i donar-li continuïtat a la victòria de la setmana passada.
I fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dilluns 9 d'octubre de 2023. Recordin que la informació continua constantment a internet a www.cugat.cat. Gràcies per la seva atenció. Que passi una molt bona tarda.
Info Migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
La música que t'emociona al 91.5 FM.
Thank you.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
To walk away.